L'Ajuntament de Sant Cugat ha organitzat el 19è Premi Literari de Narrativa Infantil de la ciutat. En l'edició del 2024 hi han col·laborat, una vegada més, l'Escola d'Art i Disseny de Sant Cugat, les llibreries Pati de Llibres i el Celler de Llibres, i Cugat Mèdia també hi participa, amb l'emissió dels relats guanyadors a Ràdio Sant Cugat, amb les veus dels seus autors i autores. La convocatòria consisteix en escriure obres en prosa, de tema lliure i en català. El jurat està format per representants de l'Ajuntament, de les llibreries i mestres de primària de la ciutat. El premi es divideix en quatre categories, de tercer a sisè de primària, i poden participar tots els nens i nenes d'aquests cursos que viuen o van a l'escola a Sant Cugat. Aquests són els i les guanyadores del 19è Premi de Narrativa Infantil de Sant Cugat. Tercer de primària. Primer premi. Paula Martínez Constela, de l'Escola Gerbert d'Orlac, amb l'obra Les mans del camaleó.
Hi havia una vegada un poblet de camaleons que es deia Cancún. Allà hi vivia un camaleó que es deia Caco. En Caco tenia un problema. No tenia cua i els animals ho feien tot amb la cua. Llavors no tenia molts amics perquè la majoria es reien d'ell. Ningú el defensava, inclús els seus pares es reien. Passaven dies, setmanes, mesos, i estava cansat de tantes rialles. Però encara no sabia què fer. Llavors, un dia va decidir marxaria del poble. Va avisar tota la gent del poble, però no li van portar ningú. Va fer la seva maleta i més tard se'n va anar. Va anar caminant i caminant, i clar, com que no tenia cua, no podia fer moltes coses. Va seguir caminant i caminant i es va trobar amb un ximpanzé. El ximpanzé, que es deia Manolo, va veure en Caco que intentava pelar la fruita amb la seva cua tan petitona i li va dir: "Vols que t'ajudi?" "A què?" li va dir en Caco. "A pelar la fruita." "Per què?" "Perquè amb la cua no es fa." "I com vols que ho faci?" "Amb les mans." "Com vols que ho faci amb les mans?" va dir en Caco. "Vine, que t'ensenyaré." I així va ser. Va acompanyar el Manolo. Unes hores més tard, li havia ensenyat a pelar la fruita. Els plàtans, les pomes, les mandarines... En Caco estava molt i molt content. Li va donar les gràcies, li va dir adeu i va marxar. Ara, cada dia, podria pelar la fruita. Però el que encara no podia menjar-se eren els fruits secs. Un dia, un esquirol, que es deia Gertrudis, va veure en Caco que intentava menjar-se els fruits secs. I la Gertrudis li va preguntar: "T'ajudo?" "A què?" li va contestar en Caco. "A menjar-te els fruits secs." "Per què?" "Perquè així no es fa." "I com es fa?" "Amb les mans." "Sí, jo no sé." "Vine amb mi que t'ensenyaré," li va dir la Gertrudis. I així va ser. Unes hores més tard, en Caco ja sabia menjar-se els fruits secs. Li va donar les gràcies, li va dir adeu i va marxar. I ara, cada dia, podia menjar-se els fruits secs. Estava molt content. I van passar dies i dies. Però ara què li passava? No podia beure aigua. Clar, i això és molt important. Però va tenir sort. Un dia, una tortuga que es deia Filipina va trobar un Caco que intentava beure aigua amb la cua. La Filipina li va dir: "T'ajudo?" "A què?" "A beure aigua amb les mans," va dir en Caco. "Sí, m'ensenyes?" "Vale," va dir la Filipina. "Vine, que t'ensenyaré." I unes hores més tard ja sabia beure aigua. Estava molt i molt content. Li va donar les gràcies, li va dir adeu i va marxar. En Caco va estar rumiant que si ara sabia fer coses amb les mans, no riurien d'ell. I va decidir tornar a Cancún. I així va ser. Va arribar al poble, ningú s'ho esperava. I el Caco va explicar a tot el poble que no tot es feia amb la cua. Al principi no s'ho creien. Ho va demostrar i tot el poble es va quedar bocabadat. Ningú es va riure d'ell mai més. El conte contat ja s'ha acabat. I per la xemeneia es puja al terret.
Menció especial. Clara Llobregat Albors, de l'Escola Collserola, amb El monstre de les pomes.
Hi havia una vegada una taula amb una poma. Al dia següent va desaparèixer, ja no hi era. Aleshores, la mare va deixar una altra poma. L'endemà, la poma va tornar a desaparèixer. A la mare li semblava molt estrany que desapareguessin així com així. Aleshores, la mare va anar al garatge, que se suposava que hi havia d'estar buit, però no, no estava buit. Allà mateix estaven les dues pomes desaparegudes. Aleshores, la mare va agafar una i la va portar a la taula del menjador, perquè el dia següent el seu fill la posés a la motxilla per esmorzar a l'escola quan es despertés. Al matí, quan el nen anava de camí a l'escola, va començar a tenir una sensació estranya. Mentre caminava, anava pensant per dins: m'he deixat alguna cosa. Va continuar caminant mentre rumiava. Ja sé què m'he deixat, va exclamar. La poma! El nen va tornar corrents a casa per anar a buscar la poma, però quan va arribar al menjador i va mirar la taula, la poma ja no hi era. Havia tornat a desaparèixer. Què havia passat? Com és que sempre que deixaven una poma l'endemà havia desaparegut? Com era possible? Aleshores, el nen i la mare van investigar què passava a casa seva amb les pomes que desapareixien. Després de tot el dia investigant, van trobar una petjada estranya a la cuina. La van inspeccionar amb la lupa. Van agafar mostres que havien analitzat amb un microscopi i van veure que no era de cap animal que coneguessin. Com que volien descobrir qui s'enduia les pomes de casa seva, van muntar una trampa al menjador. Amb una corda i una caixa van muntar una estructura per atrapar l'animal desconegut i van posar una poma dins. Van esperar que arribés la nit i van esperar amagats darrere d'una cortina. Quan ja eren quasi les 12 de la nit, van veure una cosa molt estranya que es movia cap a la poma. I aguantant les ganes d'apropar-se, van esperar que anés a agafar la poma i caigués a la seva trampa. No es va fer esperar gaire. En menys de 10 minuts, aquell animal estrany va agafar la poma i li va caure la caixa a sobre, deixant-lo atrapat. El nen i la seva mare van obrir el llum i van córrer per veure quin animal era. Una sorpresa! Era un monstre, però no era un monstre dels que feien por, sinó que tenia una cara molt bufona, estava cobert de pèl de color lila i uns ulls molt grossos. També tenia unes urpes molt llargues i unes dents esmolades que espantaven una mica com quan somreia. La mare i el nen li van oferir una poma i el monstre se la va menjar molt de pressa. Al cap de pocs segons de menjar-se-la, va sortir una poma de la part del darrere del monstre líder. Des d'aquell dia, la mare i el nen el van anomenar monstre de les pomes. I viuen tots junts i feliços menjant pomes i més pomes.
Quart de primària. Primer premi, Aitana d'Olofeu Repiso, de l'Escola Gerbert d'Orlac, amb L'oculista de l'optimisme.
Hi havia una vegada una nena que es deia Dolores. La Dolores vivia a Sant Cugat, concretament al carrer de la Indústria número 13. La Dolores era una nena molt tímida i amb les ulleres que portava encara ho semblava més. Però ella era, per damunt de totes les coses, molt, molt, molt pessimista. Sempre es prenia totes les coses malament. A casa seva, la família ja no sabia què fer amb ella. Sempre estava plorant, mai no volia escoltar el que li deien. A l'escola, però, l'actitud de la Dolores era encara pitjor. Quan la felicitaven per alguna cosa, per ella era com si l'estessin renyant. Quan els seus companys de classe explicaven un acudit i tots reien, ella pensava que s'estaven rient d'ella. Malgrat que era molt bona alumna i estudiava molt, sempre anava dient que ho suspendria tot, i així en tots els aspectes de la vida. Un dia va arribar a l'escola la Dolores una nova professora per substituir la professora que estava malalta. La nova professora es deia Becky i des de que va arribar a l'escola tothom estava més animat que mai. La Becky portava unes ulleres molt estrafalàries i els cabells tenyits de colors llampants. Vestia una roba molt colorida i molt diferent a la que portava la resta de persones. Feia unes classes molt interessants i divertides i tots els seus alumnes s'ho passaven molt bé a la classe a excepció de la Dolores. La resta s'ho passaven molt bé i ella mai no participava de les classes i s'amagava sempre en un racó de l'aula pensant que allà ningú no la veia. La Becky, però, sí que s'havia adonat del que feia la Dolores i com es comportava la seva alumna la preocupava. Un dia la nova professora va cridar la Dolores per fer una tutoria amb ella i li va dir: Dolores, porto un temps observant-te i m'he adonat que ets molt pessimista, però si confies en mi t'asseguro que tinc la solució. Al carrer Santa Maria, el carrer que està al costat del monestir, hi ha un local que sembla que estigui abandonat, però allà hi ha l'oculista de l'optimisme. Hi hauries d'anar, no et preocupis, que jo t'hi acompanyaré. La Dolores es va sorprendre molt, però li va dir: d'acord, hi aniré. Aleshores, la Becky va fer un salt d'alegria. El dia següent, en finalitzar les classes, la Dolores va marxar de l'escola acompanyada per la Becky i van anar cap al misteriós local del carrer Santa Maria. Quan van arribar al local que semblava abandonat, la Dolores, sempre tan pessimista, va dir: uix, quina por! Aleshores, la Becky li va obrir la porta i li va contestar: benvinguda a l'òptica de l'oculista optimista. Per dintre el local era preciós. De cop i volta es va obrir una porta i va sortir-ne un home amb un to de veu molt suau que va dir: Maria Dolores, entra, si us plau. Seu en aquella cadira que examinarem la teva vista. En una pantalla, a la paret del davant, d'on s'havia assegut, aquell home va projectar una imatge d'una gran onada i li va preguntar a la Becky què hi veia. La Becky va contestar: que guai, una superonada gegant per fer surf. Si fos, m'ho passaria a pipa. Aleshores, li va fer la mateixa pregunta a la Dolores i va contestar: oh, que horrible, un gran tsunami que destruirà tot el que hi hagi a la costa. L'oculista va dir: necessitem canviar-li aquestes ulleres que porto urgentment. La Becky va afegir: sí que les necessita. Ja pots començar. L'oculista va anar al seu taller i va trigar una bona estona a fer-li unes ulleres noves. Quan ja va tornar a aparèixer amb les noves ulleres de la Becky, li va dir que la Dolores: ja no patiràs mai més per culpa del pessimisme. La Dolores es va posar les noves ulleres i ara ho veia tot d'un color diferent a com ho feia abans. I sorprenentment, aquelles ulleres van canviar la seva manera de veure la vida. Un dia estava jugant al pati amb els seus amics, cosa que fins aleshores feia molt poques vegades, i es va dur-se un turmell. Els altres infants li van dir: quina pena, Dolores, ara que havies començat a jugar amb nosaltres. I ella va contestar: què va, ara podrem fer curses amb les crosses i segur que em poso molt catxes. Un dia la Dolores anava amb la seva mare a comprar i se li va creuar un gat de color negre. La mare de la Dolores va dir: diuen que porta mala sort que se't creu un gat negre pel davant. I ella va exclamar entusiasmada: per què? És molt bonic aquest gatet, mama, i em penso que ja tenim mascota nova. I es van portar el gat cap a casa seva. La Dolores va fer un canvi tan radical a la seva vida que ja ningú li deia Dolores, sinó que ara la cridaven pel nom d'Alegria. I amb l'alegria, les ulleres i el seu gat, aquest conte s'ha acabat.
Menció especial, Inés Los Arcos Mota, de l'Escola Turó de Can Mates, amb El Planeta Verd.
El Planeta Verd. Hola, em dic Paula i tinc 10 anys. Soc divertida i m'agrada molt dibuixar, pintar i inventar-me històries, però la que us explicaré a continuació és de ben real. Tot va començar el dia que per fi vaig decidir estrenar el meu regal d'aniversari, un telescopi d'última generació. I us preguntareu per què volia un regal així. Doncs bé, jo visc al planeta blau, un petit planeta on fa molt de fred. Les temperatures són molt baixes, cosa que fa que sempre haguem d'anar molt abrigats i abrigades. La veritat és que m'agradaria que alguns dies de l'any fes calor per poder-nos banyar al mar, com fan els nens i les nenes del planeta groc. El planeta groc és un... El planeta groc és completament diferent al meu planeta. Bé, és igual de petit, però els científics diuen que sempre fa molta calor i jo m'imagino que allà tothom deu anar amb màniga curta o tirants. Però continuem. El meu nou regal, sí, com us anava dient. El telescopi. La veritat és que el volia per veure què fan cada dia els habitants del planeta groc i poder pintar paisatges que no fossin sempre freds com els meus, sinó també càlids. Dies després de començar a observar amb el meu aparell, vaig fixar-me que hi havia un nen que feia el mateix que jo, a l'altre planeta, i que, justament, també dibuixava i pintava. Jo no entenia quin interès podia tenir ell en un planeta tan fred com el meu, però no li vaig donar més importància i vaig continuar amb els meus dibuixos. Un dia vaig treure els pots de pintura. Avui faria un quadre. Vaig pensar i vaig començar a pintar. Estava tan distreta observant com es divertia el nen amb els seus amics que no em vaig adonar que ell havia ficat el pinzell en un pot de pintura blava i vaig seguir pintant sobre el meu quadre de pintura de muntanyes grogues. De sobte, quan vaig mirar el paper, vaig veure que les meves muntanyes grogues estaven cobertes de pintura blava. Llavors vaig cridar: "Oh no, les meves muntanyes estan cobertes de pintura. Què puc fer per arreglar-ho?" I em vaig fixar que les muntanyes ja no eren grogues, ni tampoc blaves. Ara eren verdes. Semblava màgia. Aleshores, vaig tenir una idea. Si ajuntem els dos mons, potser el món podria tenir estones de fredes i altres de calor. Calia un pla d'acció. Podríem unir els dos mons amb una corda, però era massa difícil. Després vaig voler construir un pont per poder anar d'un món a l'altre, però també era massa difícil. Finalment, vaig pensar que si em comunicava amb el nen del planeta groc, podríem tenir una idea els dos junts. Vaig agafar el megàfon i des del jardí vaig cridar: "Hola, em dic Paula i tinc 10 anys i sóc del planeta blau. Ajuda'm a ajuntar els dos planetes perquè puguem tenir els dos mons les dues temperatures. Si m'estàs veient, agafa també un megàfon i presenta't, si us plau." Llavors, el nen del planeta groc va sortir al jardí també i va cridar: "Hola, em dic Jordi i tinc 10 anys i tinc ganes d'ajudar-te perquè aquí fa molta calor i sempre he desitjat tocar la neu. Com et puc ajudar?" Li vaig dir que encara no ho sabia i ja ho decidiríem l'endemà perquè s'havia fet tard. Després de sopar, estaven cadascú al seu jardí i ens vam quedar mirant els estels. Llavors vam veure un estel fugaç i els dos vam demanar el mateix desig, que els dos mons s'ajuntessin, i vam anar a dormir. L'endemà, en despertar, vaig sortir al jardí i vaig notar una mica de calor. Vaig adonar-me que hi havia gespa i era verda. De lluny venia el Jordi cridant: "Ho hem aconseguit! Hem ajuntat els dos mons!" A partir d'aquell dia, no només vam poder gaudir d'un món amb diferents temperatures i nous colors. Al planeta verd també vaig tenir un nou amic amb qui jugar, xerrar i somiar.
Cinquè de primària. Primer premi, Adrià Casals Martínez, de l'Escola Ciutat d'Alba, amb L'aixeta que no volia escopir aigua.
Hi havia una vegada una escola d'electrodomèstics. Allà els ensenyaven a fer màgia amb les coses més senzilles. Si no, com creus que un microones calenta els seus plats? Has d'estudiar com fer-ho durant molts i molts anys. El primer dia d'escola, quan van entrar a classe d'alumnes d'aigua, tots estaven molt nerviosos. La professora els va donar la benvinguda. "Bon dia, avui us ensenyaré a controlar els vostres poders", va dir la professora Clàudia Anglesa. "Sí!", van cridar alguns alumnes. "Primer tu, rentamol. Has de fer levitar l'aigua i tirar-la per aquest forat que tens aquí. sense mullar massa la roba que posaré a dins. «Oh, ho estic aconseguint!», va exclamar en Ren mentre s'anyalava el curiós com feia girar la seva panxa amunt i avall. «Molt bé!», va dir la Claura. «Ara tu, aixeta, has d'escopir aigua que es crea al teu estómac». «Ah, quin fàstic!», va dir ella. «No vull escopir la gent». L'Ai no va poder superar la por i va estar 3 anys sense escopir ni una sola gota d'aigua. El que ja no sabia és que l'aigua escopida es teletransportava des d'un lloc on filtren l'aigua i la cuiden molt bé perquè sigui 100% potable. Era tan el fàstic que li feia que va anar a 5 psicòlegs perquè l'ajudessin. Tenien uns noms molt divertits. Mireu com es deien. El primer de tots es deia Ben Saquet, una jugadora que a l'Ai no li acabava d'agradar, perquè si algun dia superés la seva por d'escopir aigua, podria sacar-li tota. Després va anar en molt a por. Diràs que es caga de por. No, se li caguen els altres a sobre. Aquest altre no va poder fixar-se gaire en el que li deia. Feia una peste? Quin horror! La següent va ser la Mirabel Atent, una televisió molt amable. A la Mirabel li feia una mica de por l'Ai, perquè es pensava que en qualsevol moment superaria la seva por i li milloraria. Per sort, no la va superar la seva por d'aquesta vegada. El més intel·ligent de tots els que va anar a visitar, va ser el doctor Oni, un científic molt bo, intel·ligent i molt estudiós. Li va ensenyar una mica de matemàtiques i física, però ella no es va enterar de res. L'últim de tots era el més savi, un forn que es deia Carl Antet. Se li va acudir la idea de preguntar-li d'on es creia que venien les seves aigües. Ella li va dir que a l'escola li van explicar que sortia tot del seu estómac. Ell li va dir que no, i va asseure a explicar-li tot. Li va explicar d'on provenia l'aigua i com la tractaven, i l'oneta que era. També li va explicar que no havia d'abusar molt dels seus poders, perquè estem en sequera i això podria acabar molt malament. Contenta, l'Ai va tornar a l'escola preparada per explicar als seus companys el que havia après a marcar. Ja estava preparada per totes les noves tècniques que podia fer amb els seus poders. Fi.
Sisè de primària. Primer premi, Eric Balcarce Tellez, de l'Escola L'Olivera, amb el darrer testimoni.
Em vaig despertar desitjant que tot hagués estat un malson, però malauradament no va ser així. La nit anterior havia estat de les més tristes de la meva vida. Havia sobreviscut a la fi del món i a la seva reconstrucció posterior, però la pèrdua d'en Pau em va deixar destrossat i sense ganes de continuar lluitant. Acabava de perdre a la persona que havia conviscut amb mi els darrers 30 anys, després de patir una llarga malaltia. Ell i jo érem els darrers supervivents de la Terra, i ara jo no hi era. Estava sol. Tot va començar l'any 2035, quan les catàstrofes naturals s'acumulaven una darrere l'altra. La poca quantitat d'aigua i recursos al planeta, a causa del canvi climàtic, va desencadenar multitud de guerres. No n'hi havia suficients recursos per a tothom, i els països es barallaven per aconseguir-los. Els efectes del canvi climàtic van ser tan forts que la mitjana de temperatura es va situar entre 35 i 40 graus. A alguns llocs del planeta va deixar de ploure. A d'altres, les precipitacions eren tan fortes que quan plovia ho destrossava tot. Els humans havíem acabat amb el planeta i ara estàvem a punt de posar fi a la seva pròpia existència. Al final, els països més poderosos van acabar llançant les seves bombes nuclears, que ho van destruir pràcticament tot. Les bases humanes van ser molt elevades. Pràcticament el 75% de la població mundial va morir quan van esclatar les primeres bombes, i dels que van poder sobreviure a refugis subterranis, la majoria va perdre la vida per malalties o per baralles que es produïen per obtenir els recursos necessaris per sobreviure. A més, a causa de l'elevada contaminació, la gent no podia tenir fills, es morien abans de néixer. Enmig de tot aquell caos, i entre la multitud de supervivents estava jo, un noi de tan sols 12 anys que no entenia res del que estava passant. Els meus pares i tots els meus familiars s'havien mort en aquella catàstrofe. No va ser fins al cap d'un parell de setmanes, quan més ho necessitava, que vaig conèixer el Pau. Anava pel carrer, plorant, sense saber on anar, i mort de fam. Estava sol, igual que jo, i tan sols tenia un parell d'anys més. Potser per això ens vam acabar fent tants bons amics. Havíem tingut una infància semblant i sabíem pel que estava passant l'altre. Des d'aleshores havíem sigut inseparables i ens havíem ajudat mútuament. Érem com germans, ja que només ens teníem a nosaltres i ens donàvem suport. Vèiem com la gent del nostre voltant anava morint, fos per malalties o per fam. Passaven els anys i cada vegada hi quedaven menys persones, fins que va arribar un dia en què només vam quedar nosaltres dos, sols. La nostra vida des d'aquell moment va canviar molt. Només depeníem de nosaltres mateixos. Des d'aleshores, cada dia teníem la mateixa rutina. Just després de llevar-nos, enviàvem un senyal demanant socors, amb l'esperança que algú respongués. Enviàvem els senyals amb una ràdio que havíem fet nosaltres mateixos. Anàvem recollint peces que trobàvem per les ciutats derruïdes, per poder construir una ràdio i així enviar senyals. Però mai ningú va respondre. Cada cert temps anàvem a inspeccionar els voltants, a veure si no érem els únics supervivents, però l'únic que trobàvem era mort i destrucció. Ara estava sol, i ja no em quedava raó per lluitar i continuar vivint. La soledat m'estava tornant boig. L'únic positiu de tot allò era que, tot i les destrosses que n'hi havia hagut, la terra s'estava recuperant molt de pressa. Fins i tot es respirava l'aire més pur, pel fet que ja no hi havia humans per contaminar. No hi havia fàbriques, cotxes, etc. La fauna vivia en pau, i la flora floria com mai no ho havia fet. Els casquets de neu ja no es fonien, i els boscos no s'incendiaven, però el meu cor estava buit. Per això em vaig decidir escriure un llibre sobre tot el que havia passat, per si algú llegia en un futur sàpiga per què es va acabar la humanitat i no cometessin el mateix error. A la vegada també em servia de passatemps, ja que els dies se'n feien setmanes i les setmanes semblaven mesos. Malgrat tot, encara vivem l'esperança de no ser l'únic supervivent, però amb el temps l'esperança s'havia anat esvaint cada cop més ràpid. Ara miro a l'horitzó i veig el sol que em dona la benvinguda a un nou dia. Qui sap si serà l'últim? El meu refugi es situa dalt d'un penya-segat. M'aixeco del llit, em vesteixo amb la mateixa roba del dia anterior. Una samarreta curta d'un equip de futbol en què havia jugat, que em transporta els darrers... i que em transporta els darrers records de felicitat amb la meva família. Em dirigeixo cap a la ràdio per enviar el senyal de socors de cada dia. No sé ben bé si funcionarà, ja que la nit anterior va ploure de valent i la ràdio es va mullar una mica. Encenc l'aparell, resant perquè funcioni. Per sort, la ràdio funcionava. Sos aquí el darrer supervivent de la zona occidental. Algú m'escolta? Canvi. Després d'una llarga estona sentint el soroll intermitent de connexió, perdo l'esperança que algú respongui. Estic convençut de que sóc el darrer testimoni. No hi ha ningú més al món. Em decideixo a posar fi a la meva vida. Em suicidaré amb un verí, com molts altres ho havien fet abans de mi, perquè no podien suportar més aquesta situació. Era un verí que procedia d'una planta que costava molt de trobar, però per sort la darrera persona que s'havia suicidat va deixar una mica perquè volgués posar fi als seus dies d'agonia. Agafo la planta, cara que quasi se'm cau de les mans, ja que em tremolaven dels nervis. No semblava una planta que pogués eliminar la vida d'una persona. Era sens dubte la més bonica que havia vist mai. Em quedo més de mitja hora contemplant aquella planta, que farà acabar la meva vida. Vaig veure passar tota la meva vida pel davant. Era la decisió més important que havia hagut de prendre mai. Per fi, decidit, agafo un got ple de la substància verinosa. L'apropo a la meva boca. Just quan m'ho anava a veure, sento una veu femenina que sona a través de la meva ràdio. Hola, supervivents del son occidental, sóc la Sara. M'escolteu? Canvi.
Menció especial, Júlia Ballester Borràs, de l'Escola Joan Maragall, amb Carme.
Era un fred dia d'hivern, d'aquells grisos i apagats. La Carme estava asseguda a la seva butaca vermella, mirant el cel entrenyat per la finestra. La casa era en silenci. Bé, només la casa, perquè els pensaments de la Carme xerraven i xerraven, despertant les preocupacions i les preguntes que sempre eren les mateixes. Què deu haver després de la mort? O, i si em morís ara? I és que la Carme era una dona de 86 anys molt preocupada per la mort. Bé, no ben bé per la mort en si, sinó per saber si en morir es podia sentir plena per les seves accions i descansar en pau, o si moriria insatisfeta, com si no hagués viscut prou. Aquesta pregunta se la feia cada dia, sense resposta, sense sortida. Era com una mena de bucle. Llavors, la Carme va decidir que ja era hora d'anar a dormir. Es va posar el pijama, es va rentar les dents i es va ficar al llit. Mentre dormia, va sentir un soroll. No sabia d'on provenia, però es feia cada vegada més intens. Va sentir una veu estranyament familiar que hi repetia: «Carme, Carme!». La Carme es veiava d'un bot. «Qui ets?». «Doncs, pot ser que et sembli estrany, però sóc... Bé, diguem que sóc tu mateixa». La Carme no entenia res, es va limitar a escoltar-la. «Estimats actors, permeteu-me fer una pausa per descriure la persona que havia interromput el son de la Carme. Tenia la mateixa cara que la Carme, cabells perfectament rinxurats i uns ulls brillants, plens d'esperança. Aparentava uns 8 anys. Era una nena». La nena va prosseguir: «Vinc a dir-te que arriba la teva hora. Abans que responguis res, vull dir-te que sóc completament al corrent del teu temor. Abans d'acompanyar-te a les portes del cel, et vull ensenyar tot el que has fet durant la teva vida, des de la infància fins al teu present». La Carme, en sentir aquelles paraules, va empal·lidir. Amb la veu tremolosa, li va preguntar: «Oh, Àngel, i si me'n penedeixo de no haver fet prou coses durant la meva vida? No vull morir sense...». «Xxt!», li va dir la nena, tot posant-li un dit a la boca. «Si tens sens dubtes, val més que t'ensenyi la teva vida. Així tu mateixa t'ho podràs plantejar». A la velocitat de la llum, la Carme va aparèixer al poblet on va passar pràcticament tota la seva infantesa. Es va veure ella mateixa jugant amb un osset de peluix i compartint-lo amb els altres nens del barri. La Carme havia sigut una persona generosa. A la mateixa velocitat que abans, es va tornar a transportar aquest cop al seu antic institut. Ella era una nena molt aplicada, sempre tenia bones notes, però mai no les presumia. La Carme es va veure ella mateixa ajudant els seus amics a fer els deures. A la Carme se li va dibuixar un somriure a cara. Es va adonar que havia fet favors a molta gent. Un cop més es va tornar a teletransportar. Aquest cop a la seva universitat. S'havia graduat. Tenia matrícula d'honor a totes les assignatures. La Carme no entenia res del que veia. Finalment, era un altre cop a casa seva. La nena també era a la seva habitació i li va dir: «Així de bé vas estar fins que van morir els teus pares». Llavors es va torçar tot. La Carme l'escoltava amb atenció. «Et va agafar aquesta mena de por que li tens a l'amor. Has malgastat els darrers 40 anys preocupant-te». La Carme, desesperada, va cridar: «No, no pot ser, vull tornar enrere i poder aprofitar els anys perduts, si us plau». La nena, amb la ment freda com el gel, va respondre mentre desapareixia: «Massa tard, Carme. Adéu». «No!», va cridar Carme. «Carme, Carme!», es va sentir. «Has d'anar a l'escola». La Carme es va aixecar del llit d'una revolada. Tot havia estat un malson. «Mare, ets tu?». La mare, desconcertada, li va respondre: «Esclar, bonica, quants anys tinc?», va preguntar a Carme. «N'has fet 8?». La Carme va sospirar, alleujada de tornar a ser la realitat. Li va fer una forta abraçada a sa mare. Es va prometre a ella mateixa que, a partir d'avui, disfrutaria al màxim fins al final de la seva vida. Fi.
Dinovè Premi Literari de Narrativa Infantil de Sant Cugat a Cugat Mèdia. Recupera aquest espai a cugat.cat.